l'Info Migdia.
És divendres 9 de febrer, obrim Info Migdia avui amb la trista notícia de la mort de Concepció Urgan, una de les grans poetesses de Calella que ha dit adéu, havent-nos deixat un important llegat poètic. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem continguts en titulars. Filla predilecta de Calella, pregonera, pequinaire de pro, poetessa per damunt de tot, Concepció Urgan, ha mort aquest matí als 97 anys.
La poetessa va deixar fa uns anys tot el seu fons documental i artístic a Calella, que li va retornar la seva generositat posant el seu nom a un espai poètic, al Parc del Mau.
Avui el seu amic i president d'Amics de la Poesia, Josep Miracle, a l'Info Migdia. Més coses, les entitats sobiranistes han convocat marxes grogues simultànies pel diumenge 18 des de Calella i també Pineda. Es trobaran totes dues a Poblenou.
Es tracta de la primera acció conjunta entre els moviments independentistes de les dues ciutats, a Calella i Pineda.
I avui parlarem amb el tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà, perquè hem sabut a la inversió per millorar diverses bateries de contenidors soterrats de Calella.
També amb l'assumpte de l'ordenança d'habitatges turístics damunt la taula. Serà un dels temes que es debatran en la pròxima sessió plenària dilluns vinent.
I per endavant, cap de setmana intens, quan a les activitats a Calella, rua infantil i festa de carnaval a la fàbrica Llobet Guri, serà dissabte, avui, el primer tast amb les cercaviles a la Minerva, el Bisbe Sivilla i també el Freda.
I diumenge és dia de teatre familiar amb les representacions del MAC 2 a la Sala Mozart i Cyrano de Bergerac al Teatre Orfeó.
I com cada divendres, avançarem a l'agenda esportiva per al cap de setmana.
Amb un apunt, el Barça ha convidat el Club de Futbol Calella a veure el partit de diumenge des de la Llotja. El Club Blaugrana ha convidat tots els clubs centenaris que van rebre un homenatge a la Festa de l'Esport Català.
Calella ha perdut una de les seves poeteses més destacades i apreciades per tots els veïns, reconeguda amb el títol de filla predilecta de la ciutat. Concepció Urgan, mort a primera hora d'aquest matí als 97 anys, deixa una obra poètica molt extensa amb la qual ha retratat la quotidianitat de la ciutat, que la va veure néixer l'últim dia de l'any 1920. Vinculada a l'associació Amics de la Poesia, l'any 2016 va donar tota la seva obra a l'Ajuntament de Calella, amb destí al Museu Arxiu Municipal, fotografies, vídeos, llibrets i textos manuscrits, a més de reculls de premsa i llibres que han passat a conformar el fons Concepció Urgan disponible per investigadors i el públic en general.
Concepció Urgan va ser la pregonera de la Festa Major de la Minerva del 2010. Una de les seves darreres aparicions públiques va ser el juny del 2011, quan amb motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita es va inaugurar un espai poètic dedicat a ella i que porta el seu nom dins els jardins del petit estany del Parc del Mau. En els últims anys, la poetessa calellenca ha viscut a la residència de Fàtima. La cerimònia del seu funeral se celebrarà demà dissabte a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau.
I ara, quan passen 3 minuts i mig, de 2 quarts de 2 del migdia, podem saludar en directe el poeta calellenc, també president d'Amics de la Poesia, Josep Miracle. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sens dubte, una pèrdua molt important pel que representava Concepció Urgan per la cultura de Calella.
Veritablement és que sí. Avui és un dia difícil, no menys que ho veies a venir, però quan arriba aquest punt, doncs, és difícil d'articular com paraules, també.
Ara, com resseguíem la seva trajectòria en els últims anys, en destaca sobretot la generositat, ja ho dèiem, va donar tot el seu fons a la ciutat de Calella de manera totalment altruista. Concepció Urgan, una dona que estimava Calella, fins i tot en el punt de cedir els drets d'explotació de tota la seva obra a la ciutat.
Sí, aviam, ella sempre havia tingut una vida molt compromesa amb la poesia i sobretot amb la seva ciutat i especialment amb el seu barri de Pequín, la pequinaire de tota la vida, el seu punt de neuràlgic. Inclús ella estava a Fàtima, al casal de Fàtima, és on ella ha mort avui aquest matí. Ella volia ben a prop del seu barri de Pequín, aquest barri pescador, que el seu pare havia estat i que ella, doncs, havia donat, i moltes de les seves poesies fa referència al seu mar, al pescador, aquest món que avui, diguem, se'ns ha tornat més fort, però que és una claror amb el seu llum del far, que és on ella també estimava molt.
Josep Miracle, com definiria la seva poesia, la poesia de Concepció Urgà? Nosaltres dèiem amb moltes referències a la ciutat, també al seu barri de Pequín, potser una poesia delicada, una poesia d'aquelles que sobresurt per la seva senzillesa.
Sí, aviam, ella sabia combinar molt bé la gran poesia amb els versos de cada dia, diguem. Ella sabia, feia un poema i trobava la quotidianitat del dia, no? Però, perquè tenia una poesia planera, sentimental, però també tenia el seu punt de caire humorístic i de to irònic també, i que va plegar en un llibre que era Auques i Espurnes. Ella va escriure 7 llibres en tota la seva llarga i dilatada obra poètica, no? Però, i quan convenia que havia de participar en un concurs literari o Jocs Florals, doncs sabia postrar-se en aquell llindar de la poesia i amb la idea d'inspiració per ofrenar els millors sonets o poema que més s'escaia per el que ella volia dedicar al poema que volia fer. Aviam, ella ha segellat tota la seva vida a l'espiritualitat i a la poesia. Aquests dos punts són el far de la seva vida.
Rebuscàvem a l'arxiu i recuperàvem la notícia de la presentació de Des del meu capvespre. No sé si sí. El seu darrer llibre publicat, potser l'últim publicat, però ella seguia escrivint.
Sí, bé, últimament ara ja no, diguem que el darrer que va escriure deu fer potser 3 anys en el motiu de la festa del seu aniversari, no? Aquest potser va ser ja el darrer, no, 2 anys deu fer, va ser el darrer perquè últimament ja no podia ni escriure, no? Però bé, ens hem de quedar que és el que ara ens importa, diguem, transmetre aquella senzillesa, saber comunicar amb el cor i estimar la poesia, que això eren els seus punts bàsics de la seva vida.
Una dona que es caracteritzava també per el seu somriure, sempre dibuixat a la cara, per la seva empatia amb tothom. Josep Miracle, amics de la poesia, sabem que eren també els amics de Concepció Urgà, des de Ràdio Calella Televisió, el nostre sentit pèsam.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i agraeixo també la vostra deferència i cal recordar-la a partir d'avui més que mai, amb el sentit de que creiem que la seva poesia no morirà, continuarà endavant. I amb els Jocs Florals, bé, encara no és molt prematur, però podrem tenir alguna pinzellada d'homenatge que bé s'ho mereix.
Moltes gràcies, Josep Miracle.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem totalment de to a l'info migdia d'avui. Divendres, marxes grogues simultànies a Calella i a Pineda en suport dels presos polítics i les persones exiliades. Es faran el diumenge 18 de febrer al matí i confluiran totes dues al barri de Poblenou. Hi haurà parlaments per part dels representants de les entitats convocants, que són les territorials de Calella i Pineda, de l'Assemblea, Òmnium Montnegre i també els comitès de defensa de la República de les dues poblacions.
Primera acció conjunta de les entitats i moviments independentistes de Calella i Pineda de Mar per visibilitzar el suport popular cap als presos polítics i els membres del govern exiliats a Brussel·les. Segons informen, es faran 2 marxes simultànies que sortiran a 11:45 des de la plaça de l'Ajuntament de Calella i des de la plaça Espanya de Pineda de Mar. Els participants es trobaran a la plaça Nova de Poblenou i baixaran plegats per l'Avinguda Mediterrani fins a la plaça de la República. Els convocants demanen omplir de llaços grocs el recorregut, aprofitant la manifestació pública Es recolliran fons per la caixa de suport als familiars dels presos polítics i dels exiliats.
I a col·lació d'això, avui ens fem ressò de la investigació que ha iniciat la Fiscalia de Barcelona per una publicació feta a Twitter per part d'un perfil anònim en la que considerava un error no haver bombardejat i demolit Arenys de Munt per haver celebrat la primera consulta separatista l'any 2009.
El tuit data de desembre del 2016. L'alcalde del municipi, Joan Rabasseda, va denunciar el comentari a la policia una setmana més tard perquè podia incitar la confrontació i perquè era antidemocràtic. La denúncia també va portar la descripció del perfil de l'usuari, anomenat Onra i Barcos, a la que encara avui es pot llegir nascut a Barcelona i, per tant, espanyol, amb tot el que això suposa. Rabasseda lamenta la lentitud de la justícia, que encara no s'ha pronunciat, indicant que sap greu que a un poble petit no se li presti tanta atenció com a altres polítics de primera fila.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Prevista la instal·lació i la reforma de diverses bateries de contenidors soterrats, en preveu l'aprovació definitiva en les pròximes setmanes, però ja podem informar de quins són els punts on es realitzarà aquest projecte i també podem parlar-ne amb el tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta reforma i instal·lació de bateries de contenidors són pel carrer de Mar, pel carrer Moragues amb Costa i Fornaguera, pel carrer Balmes amb Jaume Salvador, Balmes amb la plaça Mercè Rodoreda i finalment la bateria de contenidors de la plaça de l'Ajuntament. Per què s'han escollit aquests punts?
Sí, s'han escollit aquests punts perquè enteníem que dintre doncs, la programació que s'ha d'anar fent d'any a any eren doncs, prioritaris, tant per les seves característiques del nucli que tenim ara, doncs, diguéssim, a l'exterior, que no està soterrat, com per les característiques de l'ubicació. En aquest cas, voldria matisar que el nucli del carrer de Mar és un nucli complet, és a dir, no hi ha cap tipus de soterrament fins avui i, per tant, soterrarem tant la selectiva com el rebuig i l'orgànica, els tres de selectiva, el rebuig i l'orgànica. I així mateix ho farem en el carrer Balmes amb Jaume Salvador. Soterrarem els tres de selectiva, el cartró, vidre i paper, rebuig i orgànica, d'acord? O sigui que aquests són dos nuclis de soterrament complets. I, en canvi, el nucli de Moragues i el de Balmes amb la plaça Mercè Rodoreda, el rebuig amb l'orgànica ja és soterrat en aquests dos punts i el que fem és complementar amb els tres de selectiva, el verd, el blau i el vermell, el verd, el blau i el groc, que serien doncs, vidre, paper i cartró. Vidre, paper, cartró i plàstic, i, bueno, i envasos. Per tant, dos de complerts, carrer de Mar, Balmes en Jaume Salvador, tota la bateria, i dos complementant un soterrament que ja hi havia parcial. I finalment, a la plaça de l'Ajuntament, el que fem és el soterrament ja està fet i el que fem és una restitució perquè tot el que és la caixa que fa anar doncs, amunt i avall els contenidors, la caixa soterrada està absolutament trencada i diguéssim degradada pel pas del temps i fem aquesta... Això és un canvi, diguéssim, de contenidor, no és un soterrament nou.
51.000 euros aproximadament d'inversió per dur a terme aquest projecte, que no sé si el tenen ja agendat en el calendari.
Sí, tan bon punt acabi el període d'informació pública, es posaran a fer-ho amb l'objectiu d'acabar doncs, abans de l'estiu. Sí, sí.
És aquesta...
aquest és l'objectiu. I aquests 51.000 euros són, o sigui, els afronta l'empresa concessionària de la neteja. O sigui, l'Ajuntament adjudica això a partir d'uns compromisos que venen derivats per un concurs que va guanyar la UT Urbacerca del Maresme i que hauran d'anar desenvolupant diferents actuacions d'aquest tipus.
Aprofitant que el tenim en línia, senyor Sitjà, dilluns que ve hi ha ple i entre els temes que es porten a debat, un sobre el qual hem parlat en anteriors ocasions, el tema dels pisos turístics i la seva regulació, finalment porten a ple l'aprovació inicial d'una regulació específica sobre els habitatges d'ús turístic.
Exacte, és una ordenança el que portem, I en base a això, en base a que és una ordenança i que es poden regular algunes coses i d'altres no, perquè amb aquest mecanisme jurídic, administratiu i legal, doncs hem posat una sèrie de condicions que doncs, també les hem debatut en el si de la comissió informativa. En el seu moment vam enviar una proposta inicial, un borrador a tots els grups del plenari i l'hem debatut en el si de la comissió informativa. La nostra proposta més unes, diguéssim, modificacions o propostes addicionals que va fer el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, i de tot plegat n'ha sortit aquesta ordenança. Que si voleu comentem les coses potser més significatives que entenem nosaltres.
Sobre característiques de l'habitatge, també capacitat i senyalització, també, per exemple.
Exacte, exacte. L'ordenança, o sigui, la llei diu que un habitatge d'ús turístic ha de ser qualificat com a ús residencial, és a dir, no serien apartaments turístics ni altre tipus, sinó ha de ser habitatge, que se li dona aquesta autorització d'habitatge d'ús turístic, que és temporal perquè el propietari podria donar-la de baixa quan volgués, i que també la pròpia llicència també és temporal, perquè uns mesos a l'any pots fer habitatge d'ús turístic i els altres no. Simplement que permet, quan tu vols, utilitzar aquesta explotació. Ha de ser un habitatge que no hi visquis, és a dir, que mentre el tens llogat d'habitatge d'ús turístic, tu no hi pots residir i l'has de llogar tot sencer. Vale? No, el concepte de lloguer d'habitacions parcial o allà on jo vic és un altre concepte, això que en diuen l'economia col·laborativa, i el lloguer d'habitacions no té res a veure amb això, i els apartaments turístics amb qualificació turística tampoc, si no són residencials. Necessitaven només la cèdula d'habitabilitat, i un número de registre que es donava i que figurava en el registre d'aquest tipus d'habitatges a la Generalitat de Catalunya. Nosaltres ara el que hem posat és, a més, demanem una pòlissa de responsabilitat civil de 300.000 euros i demanem també en els habitatges que tinguin règim de propietat horitzontal, és a dir, una persona que té un xalet no, però una persona doncs, que està en comunitat, per entendre'ns, que haurà d'acreditar que no hi ha un acord, uns estatuts o un acord formal en contra de la comunitat de propietaris. És a dir, l'article diu concretament que en el cas d'habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal caldrà certificació expedida per l'administrador o bé el representant legal de la comunitat, podria ser per entendre'ns el president, que acrediti que l'activitat d'ús turístic no està prohibida bé pels estatuts o bé per acords formals de la comunitat de propietari. Què vol dir un acord formal? Doncs que la comunitat s'ha constituït amb una junta, amb una reunió de junta amb el quòrum necessari, i que dins dels mecanismes legals, que jo ara no conec, de si són dos terços o tres cinquenes parts, per exemple, dels que voten, han d'estar-hi a favor o en contra. I, per tant, si consta que estan en contra, no podran acreditar l'autorització de la comunitat i, per tant, no donarem la llicència. Sí que volíem anar una mica més enllà, però per aquesta ordenança no ho podem fer, tot i que en la proposta inicial que vam fer des del govern, amb el suport dels nostres tècnics, hi era, però ha caigut perquè ens n'hem adonat que no ho podíem sostenir-ho, per experiències d'altres administracions que han viscut abans també.
En quin sentit més enllà?
Nosaltres volíem regular el número total d'habitatges que penséssim que hi pogués haver a Calella. ¿Vale? I vam plantejar una proposta que tingués a veure amb els habitatges que hi ha a l'IDESCAT, que a Calella sembla que són de l'entorn dels habitatges donats d'alta a l'IDESCAT, coneguts que són 10.600, d'acord? Perquè hi ha moltes més finques urbanes, però que siguin habitatge, que a Calella n'hi ha 10.600, i nosaltres el mecanisme que utilitzàvem era regular amb un màxim del 5% aquests habitatges que actualment hi ha a Calella, que ens situava a l'entorn dels 530. Això és una voluntat que tenim, però que haurà de venir regulat amb més tranquil·litat per un pla especial, que això té a veure ja amb qüestions urbanístiques. No pot anar amb una ordenança reguladora perquè la llei no ho sustenta, que una ordenança reguladora pugui qüestionar el número total d'habitatges. Quan hem tingut el coneixement de que això no ens en sortiríem, doncs ho hem ara caigut de l'ordenança. I, per tant, seria un tema d'un pla especial, com en el seu dia, si recordeu, es va fer via pla especial doncs, la regulació dels bazars o de les portes fredes, recordeu, els bancs, entitats financeres i tal. No era una ordenança, sinó un pla especial. A Lloret, per exemple, doncs primer hem fet l'ordenança i després s'estan tramitant el pla especial. Nosaltres ens plantegem fer el mateix amb més tranquil·litat abans que acabi la legislatura.
Última pregunta. Preveu un allau de demandes a partir del mes d'abril?
No, mira, ara nosaltres de les que diguéssim van quedar com a pendents eren 6 o 7, vull dir que no... Llavors a partir d'aquí, clar, o sigui, en el seu moment diguéssim que quedessin encallades per la suspensió, eren 6 o 7. Que hi pugui haver gent que està pendent d'això i en demani, sí. Però també és veritat que, i això és una de les coses que, si recordeu, havíem explicat que ens preocupaven, és veritat que una de les coses que ens amoïnava era que segons quins blocs de pisos que no semblaven massa les característiques de l'immoble per l'antiguitat i per la tipologia de pis i per l'ubicació inclús, que tinguessin massa aquesta voluntat d'habitatge d'ús turístic, o aquesta oportunitat, no, voluntat d'habitatge d'ús turístic, més enllà d'un interès específic d'algun propietari, que legítimament vol explotar-ho, o d'alguna empresa que li ha fet una oferta aparentment molt bona, ara això podrà venir molt regulat per la pròpia comunitat. Per tant, aquest allau que tu em dius, jo crec que els administradors de finques i els presidents de la comunitat crec que s'iran preocupant de que no hi hagi una gran proliferació a les seves escales. Ho entenc així, ho entens? I per tant, hi ha una regulació ara aquí, eh? Hi ha una regulació.
Queda clar. Seguirem atents al debat plenari que hi haurà dilluns al ple de l'Ajuntament de Calella. Jordi Sitjà, tinent d'alcaldia de Territori, gràcies per les seves explicacions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada. Sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Aprofita't ara de la promoció Matrícula Gratis. Apunta't amb la teva amiga, amic, parella o familiar i us regalem la matrícula. CICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web cice.cat.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocallatv.
Per sort, el canvi meteorològic avui sí que ha permès que les escoles hagin sortit al carrer per fer les cercaviles de Carnaval. L'escola Pia havia de celebrar-la ahir, però el fred i la nevada van provocar que la posposessin, igual que va quedar anul·lat el dijous llarder.
Avui sí que ha pogut ser. La Minerva i l'Institut Bisbe Sivilla han fet les seves rues aquest matí. Ja les podeu recuperar al Facebook de Ràdio Calella Televisió. I aquesta tarda és el torn de l'escola Freta. Recordem que passarà per Jovara, Cervantes, Església, Sagnier i tornarà de nou a l'escola pel carrer Jovara. Serà a les 3:40, 20 minuts abans de les 4, i també la podreu veure en directe a través del Facebook d'aquesta casa de Ràdio Calella.
I aquest diumenge arriba a la sala Mozart el Mac 2, una obra familiar de la mà de la companyia Belliere Teatro, que adapta el conte clàssic aportant noves tècniques escenogràfiques com jocs de llum i ombres, projeccions animades o també moviments luminescents a la foscor.
Ho ha explicat Marc Barberà, director i actor de la companyia Belief Teatro, en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
És una adaptació del conte clàssic, evidentment, amb els personatges, però amb una volta més, no? Amb adaptant a les noves tecnologies, a la projecció, a l'electrolluminescència, a diferents tecnologies que totes juntes hem fet en aquest espectacle.
En l'obra es combinen també diferents disciplines, a més de les noves tecnologies, es recuperen elements clàssics com les ombres xineses, tot amenitzat amb la música i els balls típics de la història de la Dorothy i el seu gos Totó. Anna Segalà, també directora de la companyia i ballarina en l'obra, ha posat de relleu la feina darrere de les coreografies.
Quedem tots els ballarins, hi ha unes coreografies, es van fent cada dia, es marquen els passos de diferents coreografies i cada dia es van polint, es van passant diferents vegades fins que al final aconseguim que tot el cos de ball vagi alhora i es vegi una cosa molt uniforme. Sobretot amb el que hem treballat molt també a part de les coreografies ha sigut amb la manera també de coreografiar d'alguna manera les ombres cinesques que fem, que a través d'aquestes ombres expliquem la història del personatge abans de que trobi el personatge de la Dorothy.
El Mac 2 es representarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Mozart. Entrades a la venda a la taquilla de la Sala Mozart i a la pàgina web tictacticket.com al preu de 8 euros.
I el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda comença a Calella la gira de Cyrano de Bergerac. La companyia pinedenca presentarà l'obra aquest diumenge al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. El muntatge dirigit per Maite Ferre també es representarà a Arenys de Mar, a Barcelona i Terrassa i tornarà a Pineda pel mes de març.
Xevi Gómez, Escarlata Reig i Jaume Casals encapçalen el repartiment d'aquesta producció del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda sobre l'obra del poeta i dramaturg francès Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac es representarà aquest diumenge al Teatre Orfeó Calallenc a 7:15 dins la programació de la 44a edició del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que convoca Joventut Artística. Les entrades es posaran a la venda a taquilla entre la 1 del migdia i les 2 de la tarda i una hora abans de la sessió.
I ara els esports. Cinc minuts i les dues, el Barça ha convidat el Club de Futbol Calella a veure el partit d'aquest diumenge contra el Getafe des de la llotja del Camp Nou. El president i també el secretari de l'entitat calellenca veuran el partit des de la llotja. El Club Blaugrana els ha convidat com a representants d'un dels clubs centenaris que van ser homenatjats a la 21a edició de la Festa de l'Esport Català, entre els quals s'hi compta el Club de Futbol Calella.
El president del Calella, Jordi Tobé, ha agraït al Barça la seva invitació i ha mostrat la seva il·lusió per veure l'encontre des de la llotja, ja que es declara culer.
El dimarts em van trucar del cap de protocol del Club de Futbol de Barcelona i llavors em van enviar una carta convidant-nos a dues persones de la Junta de Calella, juntament amb tots els clubs que aquest any fan 100 anys de futbol, i convidant-nos a la llotja presidencial del Camp Nou per veure el partit en directe del Barça-Getafe aquest diumenge 4:05. La veritat és que, bueno, sí, a mi particularment me fa il·lusió per ser culer i, doncs, bueno, segurament no hi vagi més allà a la llotja. Està molt bé, estem contents d'això.
A més del president, també hi assistirà el secretari del club, Rafael Pujol.
I agenda esportiva per aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Handbol Calella arriba al partit contra el Sant Martí amb el coixí de l'espectacular victòria de la setmana passada contra el líder.
L'equip que entrena Salva Puig jugarà a 6:45 a pista barcelonina. La classificació, els unionistes estan a 2 punts a la Salle, que aquesta setmana té un partit molt complicat contra el Banyoles.
I el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, que ha entrat en una bona dinàmica de joc i resultats, també s'enfrontarà diumenge al Casanenc, esperant consolidar aquesta bona línia.
El partit es jugarà diumenge a 6:45 també al pavelló municipal de Calella. El sènior femení del Club Bàsquet Calella aspira a enganxar-se a la Lliga sumant una nova victòria a l'aconseguida la setmana passada, amb la qual va trencar una ratxa de 5 derrotes consecutives. Ho podran fer el dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Casanenc.
I en tenis taula, el Suris de Superdivisió Femenina disputa avui divendres una doble jornada de Lliga a Calella. Aquest matí s'ha enfrontat al Balaguer i a la tarda ho farà contra el Santa Eulàlia. Serà 6:45.
I aquest cap de setmana hi ha derbi maresmenc a la divisió d'honor masculina. El Termotur jugarà contra el Mataró dissabte a les 5. La setmana passada els calellencs van aconseguir sumar la primera victòria.
Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Acabem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió amb Joaquim Serra. Bona tarda.
Molt bona tarda. Estem tenint una jornada avui molt tranquil·la després de les precipitacions d'ahir en forma de neu en cotes força baixes i del fred de la passada nit. Com que tenim sol, avui les temperatures màximes es van recuperant a tenir valors al voltant dels 10 graus, allà on més pugen de la comarca. Fa fred, però no és un fred tan rigorós com el d'ahir. Pel que fa a l'estat del cel, ara comencen a aparèixer alguns núvols prims després d'un matí completament assolellat i aquests núvols aniran una mica a més aquesta tarda, però sense més conseqüències, no esperem precipitació. Els vents en conjunt, fluixos, bàsicament de component variable, situació marítima tranquil·la. De cara a demà el que s'espera és una jornada també estable. En primeres hores del matí de matinada veurem nuvolades descarregant mar endins, no esperem que afectin la costa, per tant no tindrem més precipitacions i això sí, amb un temps que es presenta bàsicament assolellat demà dissabte, amb unes temperatures que de nit més o menys seran com les de nit passada, potser no vagin tant, però vaja, totes les mínimes per sota dels 5 graus, mentre que a les hores centrals de la jornada la temperatura màxima podrà pujar un palet més i ja situar-se cap als 12 o 13 a les hores centrals del dia. Demà passat diumenge s'espera un dia variable, amb núvols alts i mitjans, estones amb sol, un dia, això, variable, el que comentàvem, sense precipitacions, però a l'espera d'un canvi de temps que ens arribarà dilluns, amb pluges que poden afectar qualsevol punt de la comarca i amb neu a la serrada litoral, en un primer moment per damunt dels 600 metres, baixant a 400 de cara a la tarda. Tot això ja ho anirem confirmant. De moment, situació força tranquil·la aquest cap de setmana, més sol dissabte, més núvols diumenge i unes temperatures que demà pujaran una mica i diumenge pujaran una miqueta més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem actualització de les notícies al llarg d'aquesta tarda al 107.9 de la FM, també a radiocalilla.cat. Nosaltres hi tornarem dilluns a la mateixa hora. Que passin un molt bon carnestoltes, que el disfrutin també del cap de setmana. Ara les notícies en xarxa. Adéu-siau.
Radio Calella, 107.9 FM.